Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 25 d'octubre de 2012. Les farmàcies catalanes tindran les persianes abaixades durant tot el dia d'avui. El tancament, doncs, es manté, malgrat que la Generalitat s'ha compromès a pagar el que hi havia pendent del juliol. Aquest tancament patronal durarà concretament des de les 9 del matí i fins a les 10 de la nit. Una dada que sembla que passa inadvertida per a molts, i és que hi ha hagut 10 farmàcies catalanes, de les més de 3.000, que han hagut de tancar aquests últims mesos després de declarar-se insolvents. Per tant, aquests retards en el pagament tenen seqüeles i, déu-n'hi-do, com són d'important aquestes conseqüències. Pensem en la importància de la feina per a molta gent que viu de les farmàcies, però també en el servei públic que fan aquests establiments. Reparteixen salut i ens ajuden a tots. No és cap broma i cal solucionar aquest problema que tenim. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila i al David García a la redacció i la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Com dèiem, les farmàcies estaran tancades durant el dia d'avui, de 9 del matí a 10 de la nit. Hi haurà serveis mínims en 371 farmàcies que obriran durant aquesta franja horària. Són un 12% de totes les que hi ha a Catalunya.
Segons ha destacat el president del Consell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmases, els serveis mínims són superiors i fins i tot allò que ens demana el Decret de Serveis Mínims de Salut. En aquesta pàgina es poden consultar totes les farmàcies que estaran de guàrdia. El col·lectiu manté el tancament, convocat per avui, per la situació d'ofec econòmic en què es troben pels impagaments de la Generalitat, tot i que el conseller ha dit que avui els pagaran el que els deuen, tot i que el govern va dir dimarts que els pagarien en 48 hores. De moment, diu que encara no han rebut els diners pendents.
La Generalitat deu concretament 190 milions d'euros corresponents a les receptes dels mesos del juliol i l'agost. El govern espanyol, per la seva banda, ja ha dit a la Generalitat que ha avançat en aquestes últimes hores 90 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic per poder pagar aquests endarreriments, uns diners que, segons el Col·legi de Farmacèutic, encara no han arribat. Després d'aquest informatiu, entrevistarem un dels portaveus del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas. Canviem ara de qüestió. L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, va avisar ahir que els plantejaments sobiranistes d'Artur Mas, als quals es va referir com a amenaces, segons les seves paraules, posen en perill la unitat de Catalunya. Va dir concretament que qui pensi que només està en joc la unitat d'Espanya s'equivoca.
En un acte de la FAES, davant de Mariano Rajoy, Aznar va demanar una reforma constitucional per tenir un estat, diu, més ordenat, eficient i just, que refermi els principis de l'Espanya constitucional. Seria la manera, diu, de tallar la deslleialtat, el xantatge i les amenaces que, diu, suposen els anhels sobiranistes de Mas. Catalunya diu que no pot continuar unida a Espanya si no ho fa, i va afegir, doncs, que l'estat espanyol no es trencarà, cosa que només podria passar si Catalunya patís abans la seva pròpia ruptura com a societat, com a cultura i com a tradició. La FAES ha guardonat el Nobel Mario Vargas Llosa amb el Premi de la Llibertat.
Altres notícies de casa nostra, el president Artur Mas va tornar a parlar ahir a la nit de la viabilitat d'un futur estat propi per a Catalunya. Va ser davant de joves empresaris de la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, PIMEC.
En un sopar a l'antiga fàbrica Moritz de Barcelona, Artur Mas va demanar al món econòmic català que no tingui por perquè darrere d'un procés secessionista només cal una Europa forta. El president de la PIMEC, Josep González, li va respondre que des de la patronal que presideix no hi posaran pas traves. La candidata del Partit Popular de Catalunya, la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, va demanar, doncs, llibertat d'opinió per als empresaris catalans sobre el debat entorn a una hipotètica independència de Catalunya, alhora també que va defensar el dret a saber dels ciutadans sobre els riscos d'una secessió.
I el president Artur Mas també és notícia perquè ahir al matí va rebatre i va respondre Mariano Rajoy, que l'havia acusat abans d'ahir d'haver-li plantejat un xantatge quan li va presentar la proposta de pacte fiscal aprovada al Parlament el 20 de setembre passat.
Pel president català, les explicacions de Rajoy són excuses de mal pagador. Mas ha negat la versió del president del govern espanyol i ha insistit que ell tenia un mandat del poble català que havia de plantejar l'executiu del Partit Popular i que allà es va trobar que no se'l volia escoltar.
Clar, el que jo li vaig dir és, escolta'm, dic que si a totes les respostes del govern espanyol a totes les peticions catalanes sempre és no, no t'estranyis, li vaig dir jo, que després la societat catalana vagi evolucionant cap allò que després dieu que us fa tanta por. Vale, això jo diria que no és cap amenaça, això simplement és descriure la realitat del que està passant a Catalunya. I suposo que el president de Catalunya, que en aquest moment sóc jo, l'obligació que té és davant del president del govern espanyol explicar-li la situació de Catalunya.
D'altra banda, en una entrevista feta ahir a Ràdio Teletaxi, el president Mas es va referir també abastament sobre la crisi i va considerar que anem de recessió en recessió i hem d'aconseguir girar la truita.
Un altre nom propi de l'actualitat política de les últimes hores és el de l'eurodiputada socialista Maria Badia, que ha dimitit com a número 2 dels socialistes espanyols a l'Eurocambra, però ahir va assegurar que no es penedeix d'haver signat una carta contra la utilització d'una possible intervenció de l'exèrcit espanyol dins el debat sobiranista de Catalunya.
Amb la seva dimissió, la fins ara secretària general de la delegació socialista al Parlament Europeu vol tranquil·litzar les tensions creades per la carta signada que denunciava les amenaces de l'eurodiputat popular Aleix Vidal Quadras d'enviar la Guàrdia Civil a Catalunya en cas d'un referèndum sobiranista. Tanmateix, Badia va afegir ahir que, veient l'impacte que ha tingut la carta, va decidir presentar la dimissió i López Aguilar li va acceptar. Badia, però, mantindrà l'escó i continuarà sent eurodiputada del PSC.
L'Assemblea Nacional Catalana va fer ahir una crida perquè els ciutadans votin el 25 de novembre partits que es posicionin clarament per l'estat propi.
La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, ha afirmat que tots els catalans que van sortir al carrer per la diada de l'11 de setembre han d'anar a votar i tots els que creuen en la sobirania de Catalunya també han de fer-ho, de manera que no hi hagi ni un sol vot independentista que es quedi a casa.
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat es va posicionar ahir en una moció a favor de l'Estat federal. Amb els vots a favor del PSC i l'abstenció d'Iniciativa, soci de govern municipal, el ple va donar llum verda a aquesta proposta que insta el Parlament a promoure una reforma constitucional que aposti precisament per l'Estat federal d'acord amb tots els pobles d'Espanya.
La resta de grups hi van votar en contra. Segons la moció, la reforma de la Constitució hauria de suposar l'ampliació de l'autogovern de Catalunya assumint un pacte fiscal i assegurant el respecte a la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l'Estat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim amb l'actualitat política intensa en les últimes hores perquè el secretari general dels socialistes espanyols, Alfredo Pérez Rubalcaba, va afirmar ahir que no pensa dimitir com a secretari general del PSOE i que està determinat a continuar treballant per complir la seva tasca. Va argumentar que el van escollir ara fa 8 mesos per recuperar la confiança i diu a continuació que complirà la seva tasca fins al final. Així es va expressar Pérez Rubalcaba després de ser preguntat pels periodistes sobre si s'ha plantejat la dimissió 72 hores després dels resultats adversos del PSOE a les eleccions a Galícia i a Euskadi diumenge passat.
Rubalcaba també va negar que ningú dins del partit li hagi demanat que dimiteixi i deixi el càrrec ni directament, ni per telèfon, ni per Twitter. També va afirmar ahir que no ha pensat si serà el candidat el 2015 i ha dit que seria un irresponsable si no estigués centrat únicament a buscar una alternativa a les polítiques que està fent el govern espanyol. El secretari general del PSOE ha atribuït els resultats obtinguts a Galícia i al País Basc al desgast que va patir el PSOE quan va estar al capdavant del govern i va concloure que en política la confiança es perd molt ràpid i costa molt de recuperar.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, durant el segon dia de debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos de l'Estat, que van ser rebutjades, va retreure ahir als partits catalans que estiguin embrancats, segons les seves paraules, en el debat sobiranista en comptes de centrar-se en la crisi.
Mentre altres fan debats polítics, el govern d'Espanya paga les factures, ha afirmat en referència als diners del Fons de Liquiditat Autonòmic que la Generalitat destinarà a pagar el que deu a les farmàcies. Al Congrés, on ha tancat el debat de les esmenes a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent, Montoro ha afirmat que ara és hora de la unitat contra la crisi i de baixar altres tipus de banderes i va demanar ahir que la resta de grups que deixin endarrere doncs, tots els plantejaments de la diferència, la discriminació i el victimisme.
I el conseller de Salut de les Illes Balears, Antoni Mesquida, ha presentat la seva dimissió per sorpresa, al·legant motius personals després de només 110 dies en el càrrec. És el segon titular d'aquesta conselleria que plega des que el popular José Ramón Bauzá va accedir a la presidència d'aquesta comunitat. El fet preocupa el cap de l'executiu balear i Bauzá ha fet públic que l'anunci de la renúncia irrevocable és fruit d'una reflexió personal. Ha reconegut també que la dimissió podria afectar la data de la presentació dels pressupostos. Sobre el tancament de l'Hospital General i del Joan Marc, Bauzá ha explicat que encara s'està analitzant, tot i que no ha canviat res, i fins que no es digui el contrari, es continuarà amb el pla previst. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. A Síria, les negociacions s'han tornat a enrocar. El govern de Bashar al-Assad ha acceptat un alto el foc temporal amb motiu de la festa musulmana del sacrifici que comença demà. La decisió final es prendrà avui dijous.
L'anunci l'ha fet el mediador internacional a Síria, l'algerià Adjar Brahimi, que porta dies també negociant amb els principals grups rebels. La comunitat internacional es manté dividida respecte al conflicte. Rússia ha acusat els Estats Units d'armar els rebels. La Casa Blanca s'ha negat fins ara a donar suport armamentístic als rebels, malgrat les peticions de l'oposició siriana i de països de la regió, com ara Qatar o l'Aràbia Saudita. Rússia, per la seva banda, està considerada el principal proveïdor d'armes del règim de Bashar al-Assad. A Damasc, almenys 4 persones han mort i altres 11 han resultat ferides en l'explosió d'un cotxe bomba, segons l'agència oficial de notícies siriana Sana. L'Observatori Sirià dels Drets Humans, però, ha elevat el nombre de víctimes a 8 i a 20 els ferits.
La Unió Europea concedirà a Grècia 2 anys més de termini per sanejar els seus comptes i li permetrà ajornar fins al 2016 l'objectiu perquè el seu dèficit públic no superi el 3% del producte interior brut.
Així es desprèn de l'esborrany de l'anomenat memoràndum d'entesa que Grècia negocia amb els seus creditors. Per obtenir els diners que necessita Grècia, Brussel·les estudia la possibilitat de donar a Atenes més diners per un programa per recomprar deute públic que actualment cotitza molt a la baixa en els mercats internacionals. També s'estudia la possibilitat d'una condonació indirecta del deute grec, baixant els tipus d'interès de crèdits ja concedits. Tot i que el país estarà a un pas de la fallida, a finals de novembre el govern del primer ministre grec, Andoni Samaras, no rebrà el proper tram d'ajudes de 32.000 milions d'euros de la Unió Europea fins que arribi a un acord sobre el paquet d'estalvi i es presenti l'informe a la Troika. De moment, però, encara no hi ha arribat.
I l'Equador assegura que la salut de Julian Assange empitjora després de 4 mesos tancat a l'ambaixada d'aquest país sud-americà a Londres.
El canceller d'Equador, Ricardo Patiño, va dir que la falta d'un salconduit que li permeti al fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, abandonar l'ambaixada del país en dia a Londres, està afectant la seva salut. Assange, recordem que va buscar asil després d'haver esgotat en el Regne Unit les vies legals per evitar la seva entrega a Suècia, la fiscalia de la qual el vol interrogar per suposats abusos sexuals a 2 dones sueques l'any 2010. Wikileaks ha revelat milers de cables diplomàtics confidencials d'Estats Units i Assange que tem que aquest govern sol·liciti la seva extradició si és entregat a Suècia. Patiño va insistir en que, segons el dret, volíem dir internacional, l'australià té dret a gaudir del dret d'asil atorgat per l'Equador.
el primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, destaquem que ahir es va tancar la tercera jornada de la fase de grups a la Lliga de Campions de Futbol. El Madrid segueix amb la maledicció quan juga a Alemanya i ahir va perdre a Dortmund contra el Borussia per 2-1.
El Borussia de Dortmund encara no coneix la derrota en aquesta fase de grups i li pren la primera posició de grup al Madrid. Al minut 36, un error de Pepe en defensa va acabar convertint-se en una assistència a Lewandowski que va fer l'1-0. L'alegria a Dortmund va durar poc perquè dos minuts després Cristiano Ronaldo va fer l'empat aprofitant una mala sortida de Windelfer. Casillas va desviar amb el puny tou una centrada en què Schelzer va aprofitar el refús per evitar la pilota al fons de la porteria des de la frontal, un 2-1, que va arribar al minut 68.
I el Màlaga, atenció, continua sense despertar-se del gran somni europeu en aquesta Champions. L'estadi de la Rosaleda, de la ciutat andalusa, va viure ahir una nit històrica amb el triomf dels jugadors del Màlaga, de Pellegrini, sobre el Milan per 1-0. Joaquín es va redimir d'un penal que havia fallat, com li va passar també a la Lliga contra el Valladolid, i va signar l'única diana del partit en el minut 64. Els andalusos lideren el grup C amb 9 punts en 3 jornades. I d'altra banda, en plena polèmica per la despossessió dels títols a Lance Armstrong, els 7 tours que tenien el seu palmarès, ahir es va presentar el Tour 2013, una edició especial perquè és la número 100 d'aquesta mítica cita ciclista.
El tret de sortida serà el 29 de juliol a Còrsega i per primer cop en més de 40 anys començarà amb una etapa totalment plana. La ronda passarà per punts habituals com el Mont Ventoux o l'Alpe d'Huez, entre d'altres. El traçat d'aquesta edició la converteix en especial per escaladors. El que no varia és el punt d'arribada. El guanyador del Tour es coronarà als Camps Elisis.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Uns 3 milions de musulmans van començar ahir la primera fase del tradicional pelegrinatge a la Meca, en concret desplaçant-se per carreteres plenes des de la gran mesquita cap al poble de Mina, als afores de la sagrada ciutat saudita. Part de les milers de persones que han participat en les últimes hores en aquesta primera etapa ho han fet servint-se dels 18.000 autobusos o utilitzant qualsevol altre vehicle al seu abast, fins i tot en el sostre de camions. Altres han caminat els 5 quilòmetres que separen la gran mesquita de Mina, suportant unes temperatures de 35 graus. El yemení Abdul Raki al-Yamini, per exemple, ha dit que pelegrina per demanar a Déu al paradís. Avui els pelegrins recorreran 7 quilòmetres més fins al lloc destinat a la pregària i suposat escenari de l'últim discurs de Mahoma. El Ministeri de l'Interior saudita ha xifrat en 1.750.000 el nombre de musulmans que han entrat al país per acudir a la Meca. Sumant-hi els mateixos saudites, la xifra arriba, com dèiem, als 3 milions. I el papa Benet XVI va anunciar ahir que el 24 de novembre celebrarà al Vaticà un consistori de cardenals per nomenar 6 nous purpurats, entre ells l'arcabisbe de Bogotà, Colòmbia, Rubén Salazar Gómez. Els altres són James Harvey, actual prefecte de la Casa Pontifícia, Bekara Boutros Ghali, patriarca d'Antioquia dels Maronites, l'arcabisbe d'Abuja, Nigèria, Ion Olorunfemi Onayekan, i també l'arcabisbe de Manila, Luis Antonio Tagle, així com Baselios Clemis Totunkal, arcabisbe de l'església Siro Malankaresi de Trivandrum. Principals titulars de portada a la premsa, El Periòdico obre amb un sondeig per les eleccions catalanes, titula La majoria sobiranista referma al voltant de Mas. La Vanguardia, Rubalcaba promet complir fins al final. El Punt Avui, les farmàcies en guàrdia sobre l'aturada patronal a les farmàcies catalanes avui. El diari Ara, Aznar agita el fantasma de la fractura social sobre la possible independència de Catalunya. El País, Rubalcaba es referma en el càrrec i repta els seus crítics.
I altres diaris de la premsa, La Razón, Aznar demana reconstruir un projecte estatal per frenar Mas. D'altra banda, El Mundo, Esquerra Republicana, exigeix que Rajoy renunciï a utilitzar tropes contra Catalunya. I l'ABC, Ford, deixa Bèlgica atreta per la competitivitat d'Espanya.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistarem el portaveu i vicetresorer del Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas. Ens parlarà de l'aturada patronal de les farmàcies catalanes avui.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
A Hipercor tenim bones notícies de final de mes.
Avui tens un 25% d'estalvi en tot el material escolar.
I també un 25% d'estalvi en bicicletes infantils, videojocs, videoconsoles i en totes les joguines.
Tot plegat amb 25% d'estalvi en bonificacions que podràs bescanviar en noves compres de l'1 de desembre al 5 de gener.
Bones notícies de final de mes a Hipercor.
Preu i per millor.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit d'aquesta hora encara es manté espès i carregat a la majoria de vies. Per exemple, es nota sobretot a la C58 al tram de Sabadell, avui en els dos sentits de la marxa, tant sentit Barcelona com sentit Terrassa, i també la zona entre Cerdanyola i el Nus, intermitents, fragmentades, en aquest cas també tant d'entrada com de sortida. L'autopista P7, espessa lenta, el Papiol en sud, o també intensa entre Santa Perpètua i Barberà en la mateixa direcció. Avui hi ha aturades especials a la C31, a l'autovia de Castelldefels, al tram del Prat de Llobregat. L'altitud i retencions no és l'habitual en aquesta via en sentit de Barcelona. Molta l'altitud, també l'autopista del Garraf, sobretot de Viladecans a Sant Boi, d'entrada, però també a Cornellà de sortida, en aquest primer tram de la C32, o final de la Ronda de l'Albaja. I d'altra banda, pel que fa a l'autopista 23, encara trams lents, espessos, a partir de Sant Feliu, de Llobregat cap a la Diagonal. Les dues rondes, evidentment, també ben espesses en els seus trams habituals. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de normalitat del transport públic de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. A poc a poc, la pertorbació que hem vingut anunciant durant els darrers dies es va acostant i, de fet, en les darreres imatges del radar meteorològic ja s'observen les primeres traces de precipitació cap a les comarques de Lleida i també de punts de Tarragona. A poc a poc, aquestes precipitacions aniran a més al llarg d'aquest matí i, en general, creiem que les precipitacions més abundants s'enregistraran en aquests sectors de Lleida i Tarragona, que ja de cara al vespre les precipitacions es generalitzaran i, sobretot, agafaran més volada, en el sentit de que seran més intenses i també força generals. Cal destacar que aquest episodi de precipitacions es perllongarà com a mínim fins a demà divendres, tot i que les precipitacions demà divendres es restringirien sobretot cap al terç nord. Cal destacar que aquestes precipitacions puntualment podrien ser localment fortes a punts del litoral i hiperlitoral de Tarragona durant aquesta jornada de dijous, però al final del dia les precipitacions, insistim, doncs seran més generals i intenses. Pel que fa a les temperatures, degut pràcticament a la presència dels núvols, ara l'ambient és força més suau que no pas en darrers dies i les temperatures han pujat entre 3 i 5 graus depenent del sector. De cara a demà, les temperatures doncs, podrien baixar una miqueta, però en general podrem parlar de valors suaus. Això sí, de cara al cap de setmana podríem parlar d'algunes precipitacions a partir de dissabte, però ja de cara a diumenge sembla que la situació s'estabilitzaria. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Les farmàcies catalanes estaran tancades avui de 9 del matí a 10 de la nit amb serveis mínims en 371 establiments, que són un 12% de les més de 3.000 farmàcies que hi ha a Catalunya. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya d'aquesta manera manté l'aturada, tot i que ahir el conseller de Salut, Boi Ruiz, va assegurar que els 99 milions d'euros pendents des del 5 d'octubre, corresponents al juliol i a l'agost, s'abonaran avui mateix, precisament el dia del tancament. Els farmacèutics, però, no hi confien i consideren que no poden més. La Generalitat deu concretament 190 milions d'euros corresponents a les receptes del juliol i l'agost, com dèiem. Avui parlem amb el portaveu i vicetresorer del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas. Senyor Jordi Casas, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació en aquests moments? Es manté el tancament, però poden continuar les negociacions per desbloquejar els pagaments pendents?
Sí, per suposat. A veure, el tancament d'avui està pensat en una clau d'adaptar de la situació. És a dir, nosaltres portem un endarreriment ja que s'ha cronificat des de fa més d'un any i a partir d'aquí es tracta d'adaptar aquesta situació perquè, clar, les farmàcies estem finançant els medicaments que els pacients s'emporten a la farmàcia i això comença a ser insostenible per molts establiments.
És insostenible i, per exemple, hi ha una dada que potser no es destaca molt en les últimes hores. 10 farmàcies catalanes han tancat aquests mesos com a conseqüència d'això. És així, és un problema que, per tant, deixa seqüeles i té un impacte social negatiu, afecta persones que viuen d'això, no?
Sí, o sigui, 10 ja han tancat, unes 11 o 12 estan intervingudes judicialment o en concurs de creditors i segons ens consta, amb aquest nou endarreriment hi ha més d'un 10%, o sigui, més de 200, que tenen denegat més crèdit. Hem de pensar, m'agradaria puntualitzar aquí, sí, que la capacitat creditícia d'una oficina de farmàcia és la capacitat creditícia que té el professional autònom que hi ha darrere. És a dir, i quan nosaltres anem a una entitat financera a demanar crèdit, ens demanen les mateixes garanties personals com si anéssim com a persona. O sigui, no som una gran empresa, no som una multinacional amb 300 punts de venda. O sigui, cada farmàcia és independent a nivell financer.
Vostès, des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona que representa i des del Consell de Col·legis, és a dir, tots els farmacèutics catalans, quan han parlat amb la Generalitat, han explorat vies de solució a aquest problema? Perquè ara potser es pot pagar una part del que hi ha pendent, però pot continuar el problema si no hi ha una garantia.
No, segur. O sigui, el problema continuarà. Perquè, clar, els diners, si no arriben, pues, no hi ha solució, no? A curt termini, això en som conscients. L'únic que, a veure, li vull dir que aquesta situació porta més d'un any. Porta més d'un any en el qual els farmacèutics hem anat endeutant-nos, hem anat demanant crèdits, hem anat avançant, hem anat parlant amb l'administració, però ha arribat un moment que moltes farmàcies ja no poden més, amb la qual la nostra intenció és asseure'ns amb el Departament de Salut i mirar de trobar unes solucions, no només per la factura d'aquest mes, que no és tant, el tancament no és tant per demanar els diners d'aquest mes, sinó per trobar una solució i trobar un calendari de pagaments pels propers mesos.
Situació d'ofec econòmic, la que viuen els farmacèutics catalans. Una última pregunta, senyor Jordi Casas, portaveu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Aquesta situació va acompanyada d'unes explicacions que de vegades apunten cap al govern espanyol, que és qui no dona els diners. En canvi, el president del Consell de Col·legis de Farmacèutics, Jordi de Dalmases, apuntava ahir que el deute és de la Generalitat i aquí no es poden no es poden repartir culpes quan és la Generalitat qui ha de pagar. Quina creu vostè que és la causa del problema?
Sí, a mi, a veure, no m'agradaria començar a mirar de qui és la culpa d'un i de l'altre, perquè ens prendrem en una discussió que no és l'important. O sigui, l'important no és qui deu els diners aquí. L'important és veure que si això no es soluciona, el que està en perill són els medicaments que tots estem prenent, perquè aquest sistema es basa en un finançament, i aquest finançament cobreix els medicaments que tots els usuaris utilitzem. Llavors, m'agradaria pensar més en solucions que en buscar culpables.
Doncs això desitgem tots, que hi hagi solucions més enllà de culpabilitats. Moltes gràcies novament, Jordi Casas, portaveu i vicetresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i membre del Consell de Col·legis, que vaja, més enllà del tancament, que serveixi d'alguna cosa aquesta mesura de protesta. Bon dia.
Sí, aquesta és la intenció.
Adéu-siau.
Adéu.
Són 9:15, després de parlar del tancament patronal de les farmàcies avui. Una pausa i de seguida la tertúlia d'actualitat avui amb Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Jaume Castro.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Què és triar Hiper Millor?
És saber que la fruita i verdura que compres a Hipercor és seleccionada diàriament als seus llocs d'origen perquè arribi fins a tu fresca, saborosa...
I a un preu molt saludable.
Mongetes amples extra, bossa de mig quilo, 1,49 euros.
I bananes a 99 cèntims al quilo.
Tria Hipercor, preu Hiper Millor.
Oferta vàlida a la península.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 9:25, Ràdio Estel regala aquesta setmana dues entrades dobles per a l'espectacle La família irreal, de Minoria Absoluta i de Goll de Gom. Els interessats i interessades que vulgueu una d'aquestes dues entrades dobles, l'únic que heu de fer és entrar en el web www.radioestel.cat i donar-nos les vostres dades bàsiques. Són dues entrades dobles per aquest diumenge a 9:15 del vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, Família irreal de Goll de Gom i Minoria Absoluta. El sorteig el farem demà en directe en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel. Per tant, radioestel.cat, entreu a la nostra web i podeu reservar les vostres dades per entrar en el sorteig d'aquestes dues entrades dobles. Comencem ara la tertúlia d'actualitat. La compartim amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Benvingut, bon dia.
Bon dia a tothom.
I també ens acompanya Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom.
Les farmàcies catalanes tanquen durant tot el dia en protesta pels impagaments. La veritat és que l'impacte social i personal de molta gent a causa d'aquests impagaments de la Generalitat està tenint seqüeles. Per exemple, 10 farmàcies, ens ha semblat oportú destacar-ho al principi del programa avui, 10 farmàcies han tancat aquests mesos, només per aquesta qüestió. És a dir, que no es pot minimitzar. La Generalitat lamenta el que ha passat i assegura que pagarà avui, però l'aturada es manté. I també hi ha un problema de fons, perquè ara potser es paguen alguns endarreriments, però segons ens ha dit un portaveu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, això continuarà.
Sí, perquè a més és que fa molt que continua. Jo crec que encara els farmacèutics potser han estat molt prudents a anar mantenint i no a fer una queixa exagerada abans. O sigui, és un... jo tinc una coneguda que té una farmàcia i aquesta denúncia, ja et diré que fa més d'un any que la tenen a sobre, de dir no podem més,
sí, molts,
estem
molts
ofegats.
Molts ho han sentit, això. O sigui, jo també, amb amics farmacèutics que t'ho diuen potser personalment, però no havien fet fins ara una protesta pública tan important.
Clar, potser era hora de denunciar-ho públicament, la situació en què s'està, perquè la qui més qui menys té la seva miqueta de patrimoni i van aguantant amb crèdits personals, però clar, és que tampoc no es pot aguantar tant de temps. No es pot sobreviure. I a més, si 10 ja t'han tingut que tancar, és bastant, no sé, exagerat, no? És bastant fort.
Mm-hmm. Sí, senyor Castro.
Certament. No, a mi em sembla que el fet doncs, que avui hi hagi aquesta protesta, podríem dir que és una manifestació de la punta d'un iceberg, no? Vull dir, perquè això és una cosa que fa temps que dura, que es diu, que es parla, però a vegades fins que no s'adopta una mesura d'aquest tipus doncs no es posa de manifest la gravetat del problema, no? Per l'altra banda, doncs també és una miqueta doncs sorprenent, no? Doncs que des de fa doncs unes quantes setmanes doncs es va dient es pagarà doncs la setmana que ve, el dijous, el dimecres, o sigui, hi ha com aquest joc dels diners que arriben, no arriben, no sé, estan a Madrid, estan a Barcelona, no se sap on estan, o sigui, a mi em sembla que en aquest sentit, doncs, clar, sobretot quan es tracta doncs, de petits negocis i així, doncs, és molt delicat, no?, perquè que se'n vagin, que hagin tancat, doncs, 10 farmàcies, doncs, és una cosa preocupant, no?, perquè igual passa en moltes altres àmbits, diguéssim, de la petita i mitjana empresa.
Sí, per no deixar de ser un autònom que està allà mantenint un negoci i també sí. Ha de menjar cada dia i ha de pagar un personal. A més, és que a la Seguretat Social no li aniran amb històries de dir és que el govern no em paga. Ha de pagar igualment les nòmines sí. I la Seguretat Social li ho ha de pagar tot.
Sí, són les mateixes dificultats creditícies que té un autònom, ens ho ha dit Jordi Casas del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, efectivament. Senyor Arcadi Oliveres.
Mira, jo d'entrada el que faria en aquesta gent perquè no haguessin de tancar la farmàcia, ja que se'ls deu 190 milions, és donar-los 35 milions, que aquests el govern segur que els té, perquè se'ls quedarà amb un meló al circuit, que és una cosa absolutament inútil i innecessària. Aleshores, en lloc de donar 35 milions amb un meló, el que haurien de fer és pagar les farmàcies, em penso. Això com a primera mesura, estic fent una botada que diuen en francès, però penso que s'han de saber quines són les prioritats. I les prioritats no és el circuit de Montmeló, les prioritats són les farmàcies o són altres coses.
Ara bé, és tan fàcil per una administració fer aquestes coses, treure diners ràpidament d'un lloc... Per
ja dic que estic ja fent una botada, però ho estic presentant més a llarg termini.
Sí.
I en segon lloc, aquí també es tiren les pilotes al damunt si la responsabilitat és autonòmica o és del govern central. La Generalitat és la que deu, efectivament, aquests diners. Dirà que no té ingressos, d'acord. Però és veritat que també l'any passat es va aprovar una horrorosa reforma de la Constitució que prioritzava, quan hi haguessin pagaments, els primers fossin d'interessos del deute i, en segon lloc, es poguessin coses d'aquest estil. De manera que ara estem pagant les conseqüències de la malifeta de dos grans partits polítics que es van posar d'acord l'any passat per canviar la Constitució i que a hores d'ara fa que, quan arriben diners, el primer que es faci, això no es diu, és pagar els interessos del deute i pagar els bancs. I, en segon lloc, es paguen els funcionaris i, en tercer lloc, es paguen les farmàcies, els geriàtrics, els serveis socials, etcètera, etcètera. Mentre no canviem aquest estil, no farem res.
Recordem que el canvi constitucional a què es refereix Arcadi Oliveres és el d'ara fa més d'un any i mig, on es va establir el sostre de despesa per a les administracions.
Exacte.
Amb un acord del PP i el PSOE. Un petit canvi constitucional, però fet molt ràpid a l'estiu de l'any passat.
Molt malament.
Ja que estem argumentant coses diverses, senyor Arcadi Oliveres, per què creu que el circuit de Catalunya a Montmeló no serveix per res quan realment arrossega molta gent i representa a molts aficionats al motor.
Perquè arrossega molta gent que amb una veritable tonteria, perquè ni tan sols és esport, és un senyor que apreta més un accelerador o menys un accelerador.
A molta gent li agrada, també s'ha de dir. Eh?
És publicitat pura i dura. Quan veig el retrato d'aquest xicot Alonso, que és baixet com jo, el que veig és que tot el cos no dona de si pels quantitat d'anuncis que aquest xicot porta. És una cosa inconmensurable, això ni és esport ni res, això és publicitat, para de comptar.
Ara, hi ha un impacte econòmic, també, no?, en els esdeveniments que acull aquest circuit.
Sí, segurament algun impacte econòmic, els de Montmeló potser es queixarien si això desaparegués, però és molt local i és amb una finalitat absurda. És com el que dèiem d'això de l'Eurovegas i coses per l'estil, més clar que no es facin aquestes coses.
Són coses diferents, però és el gran debat de les prioritats i de la
el
justícia o no.
El que és necessari, el que no és necessari, el que és important, el que no és, més.
Bé, avui hem començat la tertúlia parlant de les farmàcies catalanes, que tanquen avui. Hi ha 371 que obren en l'horari de vaga de 9 del matí a 10 de la nit, per tant, hi ha uns serveis mínims del 12% de les 3.000 farmàcies catalanes, i hem de dir que, si volen més informació, doncs hi ha una web del Col·legi de Farmacèutics i hi ha possibilitat de buscar informació per saber quina farmàcia propera té oberta cadascú, perquè això també són unes necessitats que avui queden descobertes, s'ha de tenir ben present. Segur que algú de vostès ha hagut d'anar a la farmàcia els últims dies per un motiu o per un altre, i potser avui ho necessiten. Toquem fusta per això, però sempre s'hi ha d'anar.
Ara toquem fusta, home, sempre hi ha l'imprevist. Uh-huh. Si no és una persona que estigui en medicació, que no et passi... Bueno, hi ha una passa de mal de panxa. O sigui, els pobres que tenen o enganxen el virus en el dia d'avui, doncs mira, aquests són els que patiran més, potser, no? Sí, els serveis d'urgència...
Que se'ls hi perd el xumet del nen i em diràs... Que...
Home, espera't, que les grans àrees... No, Arcadi, que fa temps que no n'has de comprar. Les grans àrees comercials tenen xumets. Ah, sí? O sigui que no pateixis per això. Val. La cosa... Bé, no vindrà per aquí.
Canviem de qüestió dins el ja famosíssim debat sobiranista i el tema del procés de Catalunya amb l'horitzó immediat de les eleccions al Parlament el 25 de novembre. Ahir va parlar José María Aznar, que en una intervenció d'un acte de la Fundació FAES va demanar que es freni el que qualifica d'amenaces d'Artur Mas i va avisar que el que perilla en aquest procés és la unitat de Catalunya. Són matisos que es van donant, no?
A mi m'emociona que pateixin tant per nosaltres, perquè tu fixa't...
Un dels arguments del PP, perdó, és que es divideix la societat catalana amb aquest procés, també s'ha dit.
No, i m'emociona, no?, que estiguin patint d'aquesta manera pel poble de Catalunya, quan sempre han passat, però cal veure que des de que hi ha aquesta possibilitat, la de perills i amenaces que ens poden venir i competeixen per nosaltres. Quina pena que no hagin patit tant per nosaltres quan tocava, no? Uh-huh. I que ens hagin ignorat durant tant de temps. I aquest senyor que el tenien tant de temps calladet, si quan obre la boca és per deixar anar perles autèntiques, també. Uh-huh. Jo, allò que desapareixia del món de la política, que no desapareix ni amb aigua bullint. Però bueno...
Està retirat de la política i potser el que pugui dir... Però vaja, sempre té un impacte.
Clar, jo estava llegint ara també les declaracions del senyor Mario Vargas Llosa, que també és una altra perla, i que et digui que això carrega contra les llibertats del nostre temps. És a dir, senyor, entès el missatge al revés? Contra quina llibertat està carregant vostè? Uh-huh. Estem parlant de que un poble pugui decidir, això és lliure, no? Uh-huh. En canvi, li estem prohibint qualsevol possibilitat. Doncs bé, ja he dit el que penso.
Què en pensen els altres? Perquè també, per la banda contrària, s'argumenta doncs, l'estat de dret, no?, com a font de la nostra llibertat i la Constitució espanyola, encara que no sigui intocable. Vostès com ho veuen?
Oh, intocable quan els interessa. Mira, fa ja un sabem, segon ja. Que acabes de dir. Per allò
acaba
no
de dir
Arcadi
Oliveras,
no?
Sí. El famós canvi constitucional de fa un any i mig.
Jo el que em sembla primer és que... El senyor Aznar té molta traça, no?, per enfocar, doncs, les idees, doncs, segons com ho veu, no? A mi em sembla, per això, que en l'argument que fa servir el senyor Aznar, d'entrada, diguéssim, ja parteix d'una base de veure dues societats diferents. Vull dir que això està en contra, diguéssim, dels seus arguments, no?
Dels arguments de la unitat d'Espanya, diguéssim.
Exacte. Vull dir, a mi em sembla que aquest és el problema, que cal canviar aquesta mentalitat. O sigui, si es vol parlar d'un discurs de diàleg, d'unitat, d'entesa, de pacte...
Cal assumir que hi ha unes diferències a Catalunya.
Cal assumir unes diferències i a partir de les diferències, doncs, encetar un diàleg. Però em sembla que aquesta postura doncs, és una postura doncs, que ja d'entrada, molt intel·ligentment, es postula, diguéssim, amb una separació. No? Llavors, justament, si veritablement el que vol és un discurs d'unitat, doncs a mi em sembla que no és un bon pressupòsit fer un raonament d'aquest tipus.
Senyor Arcadi Oliveres.
Quan jo era jovenet vaig llegir i em vaig divertir molt amb una obra que es deia Pantaleón i les visitadores. Si no m'equivoco, sí. Era en Vargas Llosa. I el vaig considerar un escriptor excel·lent. I em sorprèn que aquest senyor, que a més ha estat guardonat amb el Nobel de Literatura, sigui capaç de dir tals bestieses, que es dediqui a la literatura, que la fa molt bé, però que abandoni la seva vessant política.
Recordem que va ser candidat a la presidència del Perú ja fa sí, més de 15 anys votat, i va perdre. Sí. Va perdre amb Fujimori.
Sí, 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 que tampoc el guanyador fos...
No va ser res de l'altre món, ja ho sabem.
Doncs bé, aquesta era una mica la primera consideració. La segona, no sé què vol dir l'Aznar quan parla de reforma constitucional, perquè de reforma constitucional en volem tots. El que passa que no crec que estigui la mateixa direcció, però de totes maneres diu reforma constitucional, que ens ho expliqui, que ens ho expliqui.
És entonces, que la Constitució sempre es pot reformar, no és intocable.
Encara que pensava.
Per ells, per ells sí, eh?
I en tercer lloc, l'Aznar i la seva famosa fa és doncs, que es dediquin també a altres coses. Afortunadament a Madrid hi ha un grup que funciona fa temps i que va progressant, que es diu Pro Enjuiciamiento Aznar, que encara està pendent el tema de la guerra d'Iraq. I estan avançant, i hi ha algun tribunal ja ha acceptat a tràmit la seva situació. De manera que jo encara penso que el senyor seguirà per aquest procés, que és el que li correspon.
Des d'aquell moment que ho estic demanant, Arcadi, ja només deien els mocells, seré feliç el dia que aquest senyor el portin davant del Tribunal dels Drets Humans, a la Haia, on sigui. Perquè el que s'ha fet és un crim contra la humanitat. I ara que hi hagi un moviment que funcioni, oh, que bé, m'han escoltat.
Recordem el suport públic d'Aznar, juntament amb Tony Blair i George Bush, a la intervenció a l'Iraq l'any 2003.
A les
foto famosa de les Açores. Ara bé, de suport implícit o explícit a guerres, n'hi ha de mandataris que, vaja, que els podríem sumar.
Sí, i m'agradaria posar aquesta...
I no és per minimitzar això, eh?
No, i m'agradaria posar aquesta, perquè el que va convocar la reunió dels Açores no era cap dels tres. Era un senyor que en aquell moment era primer ministre de Portugal, es deia José Manuel Durão Barroso, i ara la setmana que ve anirà a Oslo a rebre el Premi Nobel de la Pau, que també són ganes, això.
En tot cas, en nom de la Unió Europea. El és Premi igual, de la Pau és per la Unió Europea.
M'encanta perquè l'Arcadi té una memòria. Com t'ho fas?
Sí, sí, això de Durão Barroso és curiós perquè va ser elegit president de la Comissió Europea només uns mesos després d'aquella foto. Exacte. Amb el suport de Zapatero, entre d'altres. Sí, en fi, coses que passen curiosament. Bé, en tot cas, ja sabia jo que el senyor Arcadi Oliveres no desvincularia les paraules d'Aznar d'ahir amb el seu passat polític i el seu suport a la guerra.
En qualsevol cas, independent, perquè evidentment són coses molt diferents.
Evidentment,
però
per això.
Sí que hi ha una cosa que sorprèn, no? Que és que es parteix sempre d'un pressupòsit. I llavors tot val per avalar aquella idea, no? O sigui, com si la lectura de la realitat fos una cosa que no existís. O sigui, llavors això és una mica el preocupant, no? Uh-huh. Perquè, clar, vull dir, si tu tens una idea, està molt bé que tinguis moltes idees, però, vull dir, després tu les pots contrastar i les vas madurant i les pots moldejar, pots... Però, clar, aquí no, hi ha una idea i a partir d'aquesta idea tot val per demostrar-la, avalar-la, justificar-la, defensar-la... Clar, aquest és el punt, potser, no?, que s'assembla amb el que deia l'Arcadi, no? Llavors, això, doncs, no és correcte, a part que científicament no és massa vàlid, això.
No, però el més greu de tot és que ni l'han de justificar moltes vegades, perquè sembla que les idees, la pròpia aquesta, és l'única bona i tothom està equivocat. És a dir, tenen tal presumpció que ja ni poden considerar altres pressupòsits, perquè tothom està equivocat i són els únics que tenen o estan en possessió de la veritat. I així tiren milles i ni es molesten moltes vegades a justificar, eh? És a imposar i punt.
És que a mi em sembla que l'Aznar, aquest sentit, ni tan sols ha tingut una idea, no ha repetit una, que l'hauria sentit de petit, i que jo també havia sentit, i vosaltres també, que es deia una, grande i libre, i s'ha acabat. I a partir d'aquí ja no penso en altra cosa.
En qualsevol cas, senyor Arcadi Oliveres, ja que vostè ha revelat l'existència d'aquest grup Pro Enjuiciamiento Aznar a Madrid, ens pot comentar, ni que sigui breument, d'on ha sortit o qui hi ha al darrere d'aquest grup?
No ho sé qui hi ha al darrere. En tot cas, el que hi ha són grups pacifistes que, després de la guerra d'Iraq, es van començar a organitzar per tal de tirar endavant el processament, perquè en aquell moment es va dir que, com molt bé apuntàvem, ell, en Blair i en Bush haurien de ser processats. En Bush no pot ser processat perquè no ha firmat el tractat del Tribunal Penal Internacional, i els Estats Units no forma part del Tribunal Penal Internacional, i per tant el processament no pot ser. Però en Blair i a l'Aznar sí que poden ser processats, perquè els dos països han signat la pertanyença en aquest acord penal internacional. Llavors, haver un grup d'advocats que a Madrid van pensar que això valia la pena tirar-ho endavant, i anant llegint tant notes que diuen ara ells han anat més a tràmit una altra mesa, ara els hi han fet no sé què, i em penso que van existint, però suposo que si busquem per internet proenjuiciamiento Aznar, trobarem de seguida alguna.
Però no se n'ha fet gens de propaganda, jo no ho havia sentit. No. Tingut un
ressò. Sí que s'ha parlat a vegades de la possibilitat de jutjar els instigadors d'aquella guerra, com passa en altres guerres, i a Tony Blair, de fet, si no recordo malament, fa uns mesos se'l va intentar asseure a la banqueta dels acusats al Regne Unit, o des del Regne Unit es va instigar això i no va prosperar, pel que sabem, fins ara. També és possible, sí.
Ah, no, però seria molt de greu, eh?
Francina Alsina no celebraria seva aquesta...
No, gens.
Em sembla que per una banda hi ha aquesta línia, diguéssim, jurídica, però hi ha una altra part que és la que fèiem referència abans, que és la realitat actual. Vull dir que amb la perspectiva que ens dona la guerra d'Iraq, o sigui, avui, després de la primavera àrab, ens n'adonem que és molt més efectiu un moviment, diguéssim, de revolta que comença pacífica, després ha tingut brots de violència, vull dir que hi ha tot una... Tot es pot matitzar, però és molt més efectiu per fer caure un règim. Per canviar un sistema, una revolta doncs, pacífica cap a la democràcia, que no una guerra. S'han portat mils de persones mortes.
670.000, si no m'equivoco.
670.000. En tota la primavera àrab de l'any...
No, la guerra.
A la guerra de l'Iraq, perdoni, sí. L'última, la del 2003, sense comptar les d'abans.
La del pare, menys. La del pare se'n va endur unes 270.000 persones. I la del fill, 670.000.
Déu-n'hi-do. Les xifres són clares.
Els morts, la
situació que ha deixat el país, perquè
exacte.
És un país devastat, o sigui que...
Molt pitjor de com estava.
En una situació gairebé de guerra civil.
De violència civil. De guerra civil, no? Per tant, o sigui, aquí el problema és afrontar els temes doncs, amb una certa complexitat, no només amb la... amb una idea prefixada, diguéssim, i que a totes s'ha de conquerir.
No? I a mi m'esgarrifa amb l'alegria, amb la inconsciència, que es deien, anem a fer la guerra, no? I jo recordo aquelles imatges que eren d'Iraq, de la gent dies abans o el dia abans, que la gent comprava al mercat perquè no sabia estar, i penses, on dia? És que els llançaran bombes, i potser aquests pobres que ara estan aquí intentant abastir casa seva i tal, demà ja estaran morts. I com es pot dir una cosa com aquesta amb tanta alegria? I a mi, encara el que em fa més mal eren aquelles imatges del govern del senyor Bush al dematí pregant a Déu abans de començar la jornada i d'enviar-los les bombes. Aquestes són coses que han fet molt mal.
Podríem recordar moltes coses, evidentment, en relació amb aquella guerra injusta com totes, com per exemple que el papa, aleshores Joan Pau II, va insistir molt que no es fes aquella guerra. No li van fer cas, també.
Cap mena de cas.
I no sé si la comunitat de Sant Egidi va fer seva aquesta crida i va fer alguna acció, però en tot cas molta gent es va implicar intentant evitar aquella guerra com altres, eh?
Hem d'oblidar que una de les grans manifestacions també que va haver-hi
aquí.
Barcelona va ser precisament per això, no? Perquè va haver-hi una voluntat manifesta, no? que evidentment que els primers 10 anys d'aquest segle XXI han estat marcats per aquesta mentalitat, diguéssim, de resolució, diguéssim, dels conflictes utilitzant la violència, no? I que després de 10 anys, vull dir, de crisi, diguéssim, del diàleg, de crisi, doncs, d'una postura dialogada, doncs, voldríem, diguéssim, que comencéssim una nova dècada doncs, amb una perspectiva diferent, no? Veient doncs, que aquesta mentalitat ha estat una mentalitat que no ha portat a cap banda. Al contrari, ha empitjorat les situacions.
I tant.
Però a part de tot, jo, el pitjor de tot és que al darrere hi havia interessos comercials, que els importava un pepino la situació del país, que fos justa o injusta. Això els importava un pepino. Hi havia ben bé un interès comercial al darrere de tot això.
Hi havia una empresa que es dedicava a fer oleoductes que es deia Halliburton. El principal accionista de Halliburton es deia Dick Cheney, que era vicepresident d'en Bush. Més directe se us va veure les coses.
Jo penso que això sempre així en qualsevol conflicte. Jo penso que el salt que hem de fer és de creure que malgrat això s'ha de trobar un camí de diàleg.
Per
a part
que
hi hagi interessos, perquè interessos n'hi ha tot arreu. Si parlem de les guerres a l'Àfrica, també podem dir no es pot fer res perquè hi ha interessos. I els interessos hi són. però sempre s'ha de cercar el camí.
Quina pena, no?
Sí, sí.
Quina pena.
Sí, sí, quina pena que per
sempre
interessos...
Sempre hi són, tristament.
Hi hagin les vides, no tingui cap mena de preu.
Recordem, per tancar el tema de l'Iraq, que hi ha data ja per la retirada definitiva de les tropes internacionals. Veurem què passa, perquè aquí també hem de pensar en el futur.
Els deixen un bon pollastre en aquell país, eh?
Bé, avui sí, hi ha una trampa amb això, que sí. Val la pena dir, que és que les tropes segurament es retiraran, però en canvi els Estats Units darrerament funciona molt amb empreses privades de seguretat. I aquestes empreses de seguretat no reben ordres del govern, les reben, però evidentment no oficialment, i per tant aquestes es queden al territori i es parla de que malgrat la retirada dels soldats poden arribar a quedar 50 o 60.000 nord-americans empreses privades controlant el petroli de la zona.
Com una presència encoberta, exacte. No militar.
Com una presència però... encoberta.
Sí. Home, però són els mercenaris.
Són mercenaris.
Bé, hem començat el segon tema de la tertúlia parlant d'Aznar i l'hem derivat. Algú de vostès parlava de l'habilitat que té Aznar de derivar els temes cap a un terreny seu. Avui nosaltres hem parlat, aprofitant això, de la guerra a l'Iraq i la situació en aquest país que, evidentment, ens preocupa igualment, encara que no sigui notícia de primera plana. Però aquesta setmana, senyors, Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Jaume Castro, hem parlat molt dels socialistes, com es poden imaginar, després de la desfeta electoral que el PSOE va tenir tant a Euskadi com a Galícia diumenge passat. Especialment a Galícia, però també a Euskadi, on perdrà el poder Patxi López. I d'aquí doncs podem comentar moltes coses de les últimes hores, sobretot la compareixença ahir d'Alfredo Pérez Rubalcaba, en què va dir que no dimiteix, que només ho farà si li demana la majoria. També hi ha la possibilitat, entenem nosaltres, de dimitir quan es perden unes eleccions, com va fer el Muni en el seu moment, i han fet altres, però bé, ell va dir que només si li demana la majoria, i també va dir que complirà això fins a l'any 2015, tot i que no va revelar si serà el candidat a les properes eleccions generals. Això va acompanyat d'uns fets, com són aquesta famosa carta de diferents eurodiputats que va signar Maria Badia i que això ha provocat la seva dimissió com a número 2 dels socialistes espanyols a l'Eurocambra.
Dimissió voluntària, eh? Dimissió voluntària.
Segons va reconèixer ella, forçada, perquè de fet no es penedeix d'haver signat aquesta carta, que recordem era contra la dinàmica de recórrer referències a l'exèrcit a l'hora d'entrar en el debat sobiranista. Senyors,
si això no
els hi he posat molt difícil,
si això no serveix, perquè el Partit Socialista refundi d'una vegada o refaci d'una vegada, és que són miops autènticament. Vull dir, tota la situació actual és perquè se'ls està explotant a la cara que això ja no funciona, que no tenen una gent adequada que arrossegui ni tenen un missatge que arrossegui. O fan una parada i fonda i revisen ben bé tal com està en aquesta situació, o és un partit que jo el veig ja dedicat a morir-se ja. És que això no sobreviu. O sigui, han de canviar i se'ls està dient ben clar. I el que és tristíssim és que facin plegar a una eurodiputada per dir una cosa que tots sabem, o que tots ho estem veient clar.
Uh-huh. Que no es pot acceptar que l'exèrcit faci això,
evidentment, és una cosa claríssima i ha fet una denúncia que ha sortit als diaris, que és clara aquesta denúncia. Llavors, anem tapant, anem amagant, què és el que tapem i el que amaguem? Diguem les coses clares, siguem clars d'una vegada.
Rubalcaba argumentava que la carta és inadequada perquè no respon a la realitat del que passa a Espanya, és a dir, que políticament...
Sort d'això.
Senyors, Jaume Castro.
Jo penso, la primera cosa, que a mi em sembla que cal un Partit Socialista fort.
És necessari el PSOE i el PSC a Catalunya.
Per tant, aquest debilitament del Partit Socialista jo penso que no és bo, no? Però jo penso que, clar, hi ha dos problemes fonamentals, que en un moment en què es necessiten missatges clars, simples i directes, doncs precisament és el que ara el Partit Socialista doncs, no té, no? Perquè té un problema amb el discurs econòmic, perquè amb la política econòmica tinc el Rubalcaba, que formava part del govern anterior, que va començar doncs, tot el discurs de retallades. Per tant, en aquest camp, una política clara i creïble la té complicada, i en el discurs identitari doncs, també té una postura que no avala amb el que ha fet en el passat, diguéssim.
Que ara no s'aclareix.
El discurs federalista, però que ha tingut tant de temps per avalar-lo i que no. Llavors, en aquest sentit, jo penso que cal, abans de les persones, cal clarificar el discurs, no? Que en aquest moment és un discurs que no és... La gent, si li demanes cap on te van els socialistes, què és el que pensen, tenen dificultat una mica en plasmar amb claretat el seu discurs, em sembla. Jo penso que és aquest el...
Que la sensació és que no tenen discurs, que cadascú diu el que li sembla.
Que n'hi ha diversos,
està tan
matitzat i tan d'allò que no arriba al ciutadà, no?
Sí, estic molt d'acord amb el que estava dient ara en Jaume. I em temo que un comentari similar i encara pitjor l'haurem de fer el dia 26 de novembre, l'endemà de les eleccions catalanes. Heu de compte d'una desfeta teòricament anunciada i que m'agradaria que no es produís per part del Partit Socialista. I aleshores el debat ja no serà només sobre el programa, que estic d'acord, i sobre les seves actituds, sobre una altra cosa, que ha sortit moltes vegades i que hauria de sortir, que és si el PSC ha de seguir sent PSOE o no. Que tenc que aquesta és una altra realitat que s'hauria de discutir en profunditat.
El problema és que si deixa de tenir vincles amb el PSOE es presentaria aquí, i això també segurament sí. Revolucionaria la política catalana.
Bueno, això ho havíem viscut.
Sí, els anys de la transició.
Exacte, hi havia una tendència a Pallac, que era una tendència clarament PSC, i després recordo un xicot que després va desbaraixar la política, que es deia Josep Maria Triginer, que representava aquest PSOE a dins de Catalunya. Al final, doncs, es va fer una mena de component de cavall i de gran reventós, i a partir d'aquí es va quedar amb un PSOE una mica adulcorat. Però no sé si aquest debat s'haurà de reprendre. Després, tampoc és la solució, perquè en Jaume té molta raó. El problema no és que sigui PSC o no, el problema és que el Partit Socialista encara li falta discurs encara.
I per contestar sí o no, els hi sembla correcte que Rubalcaba continuï després de... dels últims...
I ara diguem, i si no posen el Rubalcaba, a qui posen? Clar, és que em sembla que el problema que tenen és un lideratge amb cara i ulls, perquè a més va estar votat per tots, no?
La majoria del Congrés. Molt clara, perquè hi havia Carme Chacón, que va perdre per poc, però... Sí.
Jo, allò de en la salut i en la malaltia, m'ha fet molta gràcia, però sembla que sigui indissoluble, també.
Em sembla és molt bo. Que no és adequat ara que se li demani la dimissió. El que em sembla adequat és que se'l nomena més ara fa un any, perquè és evident que no era Saba Nova la que arribava.
No, certament.
Els senyors que eren ministres, i per tant, com podien renovar-ho? Ara ja que continuï, doncs ja està.
Ho deixem aquí. Gràcies, Arcadi Oliveres, Jaume Castro i Francina Alsina per haver-nos acompanyat avui. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tothom. Bon dia.
Són ara les 9. Ens porta ara mateix el Gerard Carrió en l'última hora informativa en els titulars. Després tindrem el comentari del bisbe Sebastià Taltavull, l'espai plusvàlua del primer cafè i també nutrició i salut, amb una entrevista afegida a una cantant del grup Amistades Peligrosas, Cristina del Valle.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Les farmàcies tenen les persianes abaixades durant tot aquest dijous. El tancament, que durarà fins a les 10 de la nit, tindrà serveis mínims, unes 371 farmàcies que obriran durant aquesta franja horària. Són un 12% de totes les que hi ha a Catalunya. La Generalitat, recordem que els deu 190 milions d'euros corresponents a les receptes dels mesos de juliol i agost. El govern espanyol ha avançat a la Generalitat 90 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic per poder pagar els endarreriments. Un total de 38 col·legis oficials i associacions de Catalunya han fet públic un manifest on donen suport al dret a decidir, per tant, a la possibilitat que es faci una consulta perquè els catalans puguin decidir el futur del país en la línia de la resolució que es va aprovar al Parlament de Catalunya el 27 de setembre passat. D'altra banda, recordem que el dimarts vinent, a 7:45 del vespre, al Col·legi d'Advocats de Barcelona tindrà lloc una conferència amb el títol El dret a decidir segons el Magisteri Catòlic, a càrrec dels doctors Antoni Maria Oriol Tataret i Joan Costa. El conseller de Salut de les Balears, Antoni Mesquida, ha presentat la seva dimissió per sorpresa, al·legant motius personals després de només 110 dies al càrrec. És el segon titular d'aquesta conselleria que plega des que José Ramón Bauzá va accedir a la presidència, un fet que preocupa el cap de l'executiu balear. I el president Mas va tornar a parlar de la viabilitat d'un futur estat propi per Catalunya aquest dimecres a la nit davant de joves empresaris de la patronal Pimec. En un sopar a l'antiga fàbrica Moritz de Barcelona, el president va demanar al món econòmic català que no tingui por perquè darrere d'un procés secessionista només cal una Europa forta. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Ens n'informa en Jordi Penya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Parlem de normalitat del transport públic de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres ens actualitzem a 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:04, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltabull. Monsenyor Sebastià, bon dia, endavant.
Molt bon dia. Sal de la terra i llum del món. Dues frases molt conegudes i que tenen una gran expressivitat perquè venen de la vida. Ahir les proclamàvem en la inauguració i la benedicció d'unes dependències de Càritas a la Barceloneta, orientades aquestes dependències amb tot el grup que ho porten i de voluntariat per ajudar a famílies que necessiten acollida, que necessiten recolzament, que necessiten orientar la seva vida. Em fa pensar en una jove parella que prepara el seu casament i em deia que aquestes frases de l'Evangeli, sal de la terra i llum del món, els ajuden molt a entendre el sentit del sacrament que preparen. Veig molt lúcida la seva intuïció. Això de la sal, em diuen, ens fa pensar que perquè ens estimem volem donar-nos l'un a l'altre i així donar bon gust a tothom qui ens tracti o vingui a casa nostra. També així entenc la vida dels qui volen ser feliços, fent feliços els altres. Així veiem, segueixen dient, el camí del matrimoni, no cercant-se cadascú ell mateix, realitzant-se a costa de l'altre o independentment de l'altre, sinó desfent-se per fer-lo feliç. La imatge de la llum tenia una característica nova. La descobríem pensant que la llum no només fa claror, sinó que fa possible que tot sigui clar, que tot adquireixi el color que li és propi, com si donés vida per tot allà on passa. Diuen que així volen que sigui la seva vida, quasi bé quedar admirats de la claredat que l'amor és capaç de projectar sobre cada parella, sobre cada persona i sobre tothom. Cada dia agraeixo a Déu l'oportunitat de trobar-me amb persones així, i en aquest cas persones il·lusionades per viure estimant. I allò més gran encara, veient-los com s'estimen, ens és més fàcil descobrir Déu, que és amor, i un Déu present entre nosaltres i dins nosaltres. Certament, cada matrimoni, cada família que s'estima, conté i revela alhora aquest misteri. Us ho desitjo també perquè ho visquem i perquè tot el dia d'avui sigui un dia en què descobrim que podem estimar un poc més. Molt bon dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Regat. Actualitzem el dia només per tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina.
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El proper 30 d'octubre, a 8:15 de la tarda, la Fundació Albert Bonet et convida a l'acte que organitza sobre el dret a decidir, segons el Magisteri Catòlic, al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Parlaran mossèn Joan Costa i mossèn Antoni Maria Oriol, experts en doctrina social de l'Església. El dret a decidir segons el Magisteri Catòlic. Dimarts 30 d'octubre a 8:15 del vespre, al Col·legi d'Advocats de Barcelona, carrer Mallorca 283.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Comencem Plusvàlua del Primer Cafè, un programa que fem amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Ens acompanya la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui parlarem de la telefonia fixa i l'accés a internet, amb les seves ofertes i les seves promocions. Donarem consells que es poden tenir en compte en aquesta qüestió, en la gestió de la sol·licitud d'aquests serveis, per exemple, perquè això fa pocs anys era molt fàcil. Tu volies un telèfon, trucaves a la Telefònica, que era l'única companyia que el subministrava, oi?
I ja quan tenies
vens
prou.
Dimecres vens, me l'instal·les i ja tens telèfon, i que bé. Però això ha canviat molt ara, perquè a més hi ha competència i un operador de telefonia fixa no està sol, diguéssim, quan tu el truques. I a més rebem
tantes ofertes que tampoc sabem cap a on tirar.
I, per exemple, qüestions que de vegades no ens passen pel cap, com si podem sol·licitar un contracte per escrit o si ens volem donar de baixa del que tenim contractat o si el nostre operador ens havia ofert uns serveis gratuïts i ara ens els l'estan cobrant. Quins drets i deures tenim? Això és el que ens preguntarem avui. I per intentar treure claredat aquesta qüestió, avui ens acompanya el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Senyor Conesa, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, senyor Conesa. Si vivim en un municipi d'alta muntanya, com és en el meu cas, que a més després d'arribar fins aquí amb cotxe és com una tortura, tenim dret a una línia telefònica fixa i a internet o els operadors es poden negar a prestar aquest servei en zones de muntanya?
No, tenim tot el dret, doncs, de tenir aquesta línia fixa.
I en aquí, un servei públic, diguéssim,
garantit.
Sí,
sí, i en aquí no hi ha competència. Aquí hi ha només una companyia, un operador designat que presta el servei universal, que és Telefònica d'Espanya, Movistar.
És a dir, en qualsevol cas hem de poder tenir internet.
Sempre podem tenir internet, o sigui, ens hem dret en aquesta línia, que és una línia fixa, més una ADSL, doncs, per internet. Per tant, i és l'única companyia, vull dir, tinguem en compte que la Llei General de Telecomunicacions ens garanteix a tots els usuaris, amb independència de la localització geogràfica on estem, amb una qualitat determinada i a un preu assequible que puguem tenir aquesta comunicació. Per tant, no hi ha cap mica de problema anterior. Pensem que el tema d'internet en banda ampla, nosaltres hem de tenir, doncs, com a mínim, un megabyte per segon. O sigui, durant les 24 hores que tenim de servei, la mitjana no pot baixar del megabyte.
Això ho hauríem de comprovar. En la meva zona de muntanya no sembla que sigui així, com a mínim.
Bueno, doncs és qüestió de comprovar-ho.
Es pot reclamar. Sí, sí, sí,
sí. De vegades sí que la companyia subministradora de la línia pot argumentar que aquella zona no està preparada, que l'han de condicionar, això sí, no? Clar, perquè de vegades passa. No sí. Només en alta muntanya, sinó en llocs de nova urbanització, per
sí,
exemple.
Sí, però en llocs de nova urbanització, vull dir, és una altra problemàtica. Tu pots anar en un lloc que trobes demans el trasllat de línia i et poden fer esperar perquè les línies no estan encara... Tal. Però quan es tracta de demanar aquesta línia en el servei universal, pensem que la connexió ens l'han de fer en un termini de 60 dies. I, però, esclar, vull dir, si nosaltres tenim doncs, la nostra vivenda en una muntanya i a on està doncs, el punt de connexió, tenim automàticament que recórrer un recorregut important, que pot ser que en aquest recorregut hi hagi sol·licitud de permisos, o sigui, dret de pas, tal, totes aquestes coses. Tot el temps que signifiqui de retards per sol·licitar aquests permisos, per tots aquests
tràmits... No s'inclou dintre d'aquests 60 dies.
Però pensem que el tema és important saber-ho. Si una vegada ens han posat la línia, han passat els 60 dies, s'ha descomptat els retards i encara resulta que ha sigut més, tot el temps de més que hagin trigat per culpa de la pròpia companyia, no per força major, de la pròpia companyia, aquest ens l'han de descomptar amb tantes quotes com mesos o fraccions s'hagin retrasat.
Per tant, hi ha un termini de 60 dies que en casos... doncs de manca de condicionament de la zona per les línies telefòniques es poden saltar. Bé, ja sabeu, amics oients, que precisament avui parlant de telèfons us recordem que tenim els nostres telèfons oberts. No direm de quina companyia som ni cal que em diguin vostès de quina és el seu operador, però ens podem trucar, poden trucar-nos al 93-409-2772 93-409-2772 i podeu entrar en directe per dir la vostra, per preguntar el que vulgueu sobre telefonia fixa i internet. El contracte de servei, senyor Alfons Conesa, de telefonia fixa o internet, es pot fer personalment, telefònicament o telemàticament? En tots els casos tenim dret a disposar del contracte, tant si ho fem d'una manera com si ho fem d'una altra?
I tant, és que el contracte és bàsic, vull dir, és un dret que tenim i que, a més, l'hem d'exercir i hem de sol·licitar i exigir la seva entrega. Lògicament, si anem a fer-ho presencialment, ja ens l'emportarem sota el braç. Però si ho fem telemàticament o via internet, telèfon, el que vulguem, vull dir, automàticament nosaltres hem d'exigir que aquest contracte ens sigui tramès. Per què? Perquè en el moment en què nosaltres rebem el contracte, tenim el dret de desistiment. Si aquell contracte que ens envia no s'ajusta a el que nosaltres hem parlat, per exemple, hem sol·licitat via internet, automàticament nosaltres podem tornar i manifestar el nostre desacord.
Com el que dèiem del 1 megabyte per segon.
Sí. El que sigui d'aquestes coses, i tinguem en compte que, a més, no, aquest dret de desistiment no només és un dret que el tenim allà i que no tenim. La companyia té l'obligació de dir-nos-ho, perquè si la companyia no ens ho diu, automàticament el dret de desistiment passa de 7 a 30 dies. Per tant, la companyia s'ha d'espavilar amb avisar i dir, escolti, li enviem el contracte. Té 7 dies doncs, per donar-nos la seva disconformitat, perquè si no, doncs, el contracte entrarà totalment en vigor.
I si contractem telefònicament, a vegades que ens truquen, a vegades oferint-nos alguna promoció especial fora de les condicions generals, quina garantia tenim que es respecti aquella oferta, aquelles condicions?
És el mateix d'abans. La garantia és el contracte. Si és una oferta especial que surt de lo que són les condicions normals d'un contracte, en 15 dies hem de rebre el nou contracte, perquè hem de saber quines són aquesta oferta. Perquè, clar, aquesta oferta no és una oferta indefinida, però hem de saber la durada que té, quins condicionaments, si i la limitació temporal corresponent, totes aquestes coses és necessari que nosaltres n'estem completament informats. Per tant, necessitem aquest contracte i en uns 15 dies com a màxim l'hem de tenir nosaltres al nostre domicili amb sobres, doncs, un suport durador que sigui completament llegible
formal
i conservable.
Tornem a recordar-vos, amics oients, que podeu entrar en directe, podeu participar en aquest espai plusvàlua del primer cafè amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Si marqueu el 93-409-2772, podeu dir-nos la vostra. 93-409-2772. Qualsevol dubte que tingueu o qualsevol cosa que vulgueu saber, especialment sobre la telefonia fixa i internet. Hi ha alguns conceptes que són tècnics, senyor Alfons Conesa, són conceptes fins i tot d'enginyeria o d'informàtica, però allò de la velocitat de l'oferta, de vegades sentim a dir que no és real, i sobretot en el tema d'internet. Hi ha alguna regulació sobre aquest tema?
Bé, és que el tema de la velocitat moltes vegades se'n fa publicitat, i el que no pot ser és que es publiciti una velocitat o que es posi en un contracte una velocitat que no sigui aquella real que cada un pot tenir. Per què? Perquè això està condicionat en el lloc, o sigui, amb la tecnologia utilitzada, amb les... o sigui, les dificultats que hi hagi sobre el bucle local o l'enllaç d'accés, que per tant tot això fa de que la velocitat sigui, o que ens poden oferir, sigui la que realment podem tenir quan arribi a la nostra terminal. Tot allò que ens ofereixin de més és enganyar-nos. I això ha de constar precisament, aquesta velocitat és important que consti en l'alta de servei.
Perdoni, senyor Conesa, perquè tenim una trucada. Anna ens truca de les comarques de Tarragona. Bon dia,
hola,
Anna.
Hola, hola, bon dia.
Digui'ns.
Bueno, m'especialé en casa, però em poden parlar en català, eh?
Sí, no pateixi, digui'ns.
Que, bueno, jo, un telèfon mòbil, bueno, ya donde mi compañía me dice un operador que me una oferta de tantos minutos de llamadas, se hizo la grabación, se hizo el contrato, y yo como una persona que a veces tengo mi duda y volví a llamar ahora más tarde, resulta que lo que había dicho un precio, que era 9 céntimos minuto, era 18 céntimos minuto. Y una cosa que digo yo, si hay las grabaciones, ¿para qué sirven las grabaciones? Porque me costó un montón de que m'hicieran cas a la companyia.
De que li havien dit una altra cosa de la que van fer. Això era una oferta sobre un servei que vostè ja tenia, sobre un contracte de mòbil?
Jo no tenia contracte, jo tenia prepago.
Era una oferta.
Tenia prepago i resulta que jo llamé per un tema de mi mòbil i l'operador m'ofrecia una oferta perquè no se passa el contracte per 9 cèntims minuto. Llamo ahora más tarde y resulta que era 18 céntimos minuto. Uh-huh. Se había hecho la grabación.
¿Y usted ho había aceptado, ho había contractado, això, ho había tirado endavant?
Sí, claro, pero ahora más tarde resulta que es el doble. Y claro, yo truco y tuve que trucar un montón de veces para que me escucharan. Digo, ¿para qué sirven las grabaciones? Las grabaciones y también tomo sus dudas gracias a una técnica que me creyó, que me creyó, pero si no me hubiesen tenido muchos más días sin con ese problema, ¿no? Uh-huh. Digamos, si un operador se hace una grabación de que dice 9 céntimos minutos y después son 18 céntimos minutos, si está grabada la grabación, ¿por qué tarda tanto la compañía en averiguar la verdad? No sé
sí.
si se me entiende
sí,
la pregunta.
Senyor
Conesa. Ara, perfectament. Aquí hi ha dos aspectes. Jo faré, doncs, una vegada més, referència a un consell que donem contínuament. Quan nosaltres fem una contractació via telefònica i que automàticament a l'obligació que tinguin d'enviar-nos el contracte, el que hem de fer de seguida, sigui, ja dic, una contractació, sigui una reclamació, el que sigui, demanar un número de referència. Aquest número de referència ens serveix precisament per això, perquè si nosaltres tornem a trucar i ens han gravat, amb aquesta referència ens han de trobar, no només la gravació, sinó ens han de trobar l'oferta que ens han fet. Això per un cantó. Per l'altre cantó, el que dèiem del contracte. Indiferentment de que a vostè li haguessin dit 9 cèntims, li hagués arribat després el contracte amb 18, vostè tenia 7 dies per desistir d'aquest contracte. Però el número de referència és molt important perquè l'altre camí que tenia, que veig que al final, després del seu via crucis, va aconseguir que li solucionessin, hi ha l'altre camí que és reclamar a la pròpia companyia i si no contesten i no ho solucionen, reclamar amb un organisme de consum. I amb aquest organisme de consum, en el moment en què nosaltres fem la reclamació, com que les companyies estan adherides a l'arbitratge, tenen obligació d'anar a l'arbitratge. I el tema de les gravacions, moltes vegades la gravació no surt mai. I llavors, lògicament, la raó la té a l'usuari. Per això és tan important demanar sempre el número de referència perquè ens serveix en tot moment de que sigui donar constància de què nosaltres hem fet i en quines condicions ho hem fet.
Doncs ha quedat clar.
Una cosa per si ho disfruta, si te fa una gravació, aquesta gravació no queda gravada.
Clar, això podem protestar tot el que sí, vulgui vostè, però si no la troben...
Si no la troben, però si no la troben i vostè fa una reclamació,
sí.
Com que ells l'haurien de presentar, no l'han trobada, no la presenten, o no interessa presentar-la...
A vegades diuen que no es graven totes...
Però automàticament la raó és del consumidor i, per tant, la solució li hagueren solucionat igualment.
Gràcies, senyora Anna de Tarragona, molt bon dia.
Yeah.
Bé, senyor Alfons Conesa, molt interessant el que ens comenta. Recordem que 7 dies per tirar enrere una cosa acceptada, això és important saber-ho, que tenim 7 dies i que podem reclamar també en un termini d'uns dies.
Sí, això per descomptat. O sigui, el procés és aquest, primer de tot, i recordem, el més important de tot, qualsevol comunicació que tinguem nosaltres amb, via telèfon amb una companyia de telefonia, demanem el número de referència. Això és bàsic. I a partir d'aquí, exigir el contracte. Ens ha d'arribar. Si el contracte no és correcte, tenim 7 dies per desistir. Podem fer la reclamació i amb l'espai d'un mes, perquè la primera reclamació sempre ha de ser la pròpia companyia. No ens han solucionat el problema, podem dirigir-nos a qualsevol organisme de consum i de ben segur que ho solucionarem.
Senyor Conesa, a vegades amb la telefonia és més fàcil veure doncs, les dificultats en les tarifes o d'altres errors, però amb internet és més complicat. Si tenim una interrupció temporal del servei d'accés a internet d'una hora, de dues hores, a vegades això ens dificulta molt en la nostra feina diària. A què tenim dret?
Sí, si hi ha una interrupció doncs, del servei d'internet, sempre i quan sigui superior a 6 hores, ja sigui seguides o de forma intermitent, i dintre d'un horari de les 8 del matí a les 10 del vespre, nosaltres tenim dret a que la companyia ens aboni de tota la part fixa de la quota i a prorrateig la quantitat corresponent al temps que no ens han donat el servei. Clar, però moltes vegades diem, bueno, ja està, però la companyia...
Clar, perquè això no compensa a vegades el greuge.
Sí, no compensa, però avui dia és molt difícil, perquè llavors, per danys i perjudicis, ja s'ha de demostrar moltes altres coses. Vull dir, l'exemple que tenim més clar és quan hi va haver-hi l'aturada doncs, de la BlackBerry, que automàticament, i que aquest és moltes vegades el més senzill, perquè va ser una cosa doncs, general, i automàticament nosaltres vam posar en contacte amb totes les companyies i les companyies doncs, van fer automàticament tots els descomptes corresponents, els abonaments corresponents en les factures immediatament posteriors. Per tant, amb això no és cap mica de problema. El problema pot ser a vegades que diem, bueno, escolta, però resulta que jo ho tinc tot amb una sola tarifa. No és allò que em diguin telefonia fixa, tant, internet, tant, tot amb una. Llavors es determina què significa el 50% de cada un dels dos serveis.
Bé, senyor Alfons Conesa, ens queda poc temps, però, per exemple, en el cas que tenim contractat el servei de telefonia fixa i d'internet amb el mateix operador, què podem fer si no estem d'acord amb la part de la factura relativa a internet?
Aquest 50%
que comentava. Amb la part de la factura d'internet, el primer de tot, lògicament, és reclamar. Pensem que si nosaltres reclamem aquesta factura, la companyia no ens pot, a part de contestar-nos i donar-nos satisfacció o reclamar, tot durant aquest temps, qualsevol rebut impagat que estigui reclamat no ens poden tallar el servei. Però, a vegades, diem, no, escolta, més que no estem d'acord amb el que és només internet. Paguem la part corresponent a internet, o aquest 50%, o si ens ve detallat cada un dels serveis, la part del servei, i automàticament ells no poden mai deixar-nos de donar el servei de telefonia fixa.
A veure, això que ha dit, senyor Conesa, és a dir, si per un impagament no se'ns pot tallar el servei?
Si hi ha una, o sigui, perquè puguin tallar el servei, hi ha d'haver-hi dues factures, no pagades i no reclamades. Si nosaltres hem reclamat, mentre dura tot el procés de resolució d'aquesta factura, no ens poden tallar el servei.
No compta com a factura no pagada.
No compta com a pagada. És una factura reclamada. Però si, per exemple, nosaltres optem, sense reclamació, de que el servei d'internet no estem d'acord amb no pagar-lo, però paguem la part corresponent a la telefonia fixa, no ens poden tallar la línia. Ens poden tallar el que és internet, però no la telefonia fixa.
Avui amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, hem parlat del contracte de serveis de telefonia fixa i internet, tal i com és actualment aquest servei, és ben diferent del que hi havia fa 15 o 20 anys i fins i tot fa 10 anys. Algunes recomanacions generals per acabar, senyor Conesa, a l'hora de contractar el servei de telefonia fixa o internet, perquè hi ha tantes ofertes, rebent tanta publicitat. Podem pensar que és bona la publicitat, però de vegades...
Bé, també... però és molt important. És molt important tenir la publicitat i guardar-la, perquè la publicitat, com sabem, és vinculant. O sigui, si nosaltres volem contractar un servei de telefonia, el primer que hem de fer és informar-nos. I pensem que en el mercat avui hi ha prou ofertes dels diferents operadors. I el que hem de contractar és, verdaderament, per tenir un consum responsable, hem de contractar aquell servei que verdaderament nosaltres necessitem, que per la nostra experiència sabem que el nombre de minuts que nosaltres contractem, el nombre del servei, el tipus de servei de telefonia i també d'internet és el que s'adequa a les nostres necessitats, no ni més ni menys, perquè allò ens pot alterar tot el tema pressupostari, exigir una vegada hem contractat, perquè hem tingut aquesta informació, el contracte, com dèiem abans, és molt important tenir-lo perquè no ens poden cobrar res més que el que posa aquell contracte. Tinguem en compte si són ofertes o no, el contracte, les durades, si aquesta oferta ens significa doncs, que hi haurà una permanència o no en funció d'allò que ens ofereixen, perquè si hi ha un terminal per entremig és on pot dir que hi hagi una permanència, aquests aspectes són importants tenir-los en compte.
Doncs ens quedem amb ganes de parlar de més coses sobre la contractació de serveis de telefonia fixa amb internet, però avui amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, em sembla que hem aclarit ja moltes coses i també amb la participació d'aquesta oient, Anna, que ens preguntava per allò que ens diuen i després no fan, no? Una oferta de 9 cèntims al minut que després és més, etc. Això és important també tenir-ho present, que hi ha drets...
Molt important i ha anat molt bé tal com ho ha resolt ella. Li ha costat, però també li haguem resolt igualment.
Gràcies, senyor Alfons Conesa. Bon dia. Consum.cat, recordem-ho, www.consum.cat per qualsevol dubte. Que vagi bé fins d'aquí dos dijous, perquè dijous vinent és festa.
Molt bon dia i fins d'aquí 15 dies, si Déu vol.
Adéu-siau. Carla, avui el programa Plusvàlua, de què parlarà?
Avui és un dia de reflexió, perquè parlarem en profunditat sobre la recent cimera dels caps d'estat de la Unió Europea amb Joan Elias, economista, i parlarem també sobre la situació i perspectives de l'economia catalana.
Que vagi bé, bon programa a les 8 del vespre avui.
Moltes gràcies,
Ignasi. Fins d'aquí dues
setmanes, Carla. Fins d'aquí dues setmanes.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Hola, bon dia. Les farmàcies tenen les persianes abaixades durant tot aquest dijous. El tancament, que durarà doncs, de les 9 del matí a les 10 de la nit, tindrà serveis mínims, unes 371 farmàcies que obriran durant aquesta franja horària. Són un 12% de totes les que hi ha al nostre país. Un total de 38 col·legis oficials i associacions de Catalunya han fet públic un manifest on donen suport al dret a decidir, per tant, a la possibilitat que es faci una consulta perquè els catalans puguin decidir el futur del país en la línia de la resolució que es va aprovar al Parlament de Catalunya el 27 de setembre passat. I també us expliquem en clau internacional que les negociacions a Síria s'han tornat a enrocar. El govern sirià ha acceptat un alto al foc temporal a motiu de la festa musulmana del sacrifici que comença demà. La decisió final es prendrà avui.
I l'eurodiputada socialista Maria Badia ha dimitit com a número 2 dels socialistes espanyols a l'Eurocambra, però assegura que no es penedeix d'haver signat una carta contra la utilització d'una possible intervenció de l'exèrcit en el debat sobiranista de Catalunya.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'espectacle La família irreal, de Degoll de Gom i Minoria Absoluta. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
A Hipercor tenim bones notícies de final de mes.
Avui tens un 25% d'estalvi en tot el material escolar.
I també un 25% d'estalvi en bicicletes infantils, videojocs, videoconsoles i en totes les joguines.
Tot plegat amb 25% d'estalvi en bonificacions que podràs bescanviar en noves compres de l'1 de desembre al 5 de gener.
Bones notícies de final de mes a Hipercor.
Preu i per millor.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Estrella, no dejes de mirarnos. Estrella, cuida de nuestro amor. Haz que se produzca ese milagro, para que los tristes vean la luz que existe.
La veu que estem sentint és la de Cristina del Valle, d'Amistades Peligroses, un grup que havia de cantar inicialment aquest dissabte a Barcelona. Potser alguns de vosaltres, amics oients, ho havíeu llegit o ho havíeu sentit, però finalment aquest concert al Casino L'Aliança del Poble Nou a la capital catalana serà el 30 de novembre, el divendres 30 de novembre. Parlarem del nou treball d'Amistades Peligroses amb Cristina del Valle i Manu Garzón, amb la mateixa Cristina del Valle. Cristina, bon dia, buenos días.
Bon dia, bon dia.
Com esteu? Com està ara Amistades Peligroses?
Molt bé, un dia aquí lluvioso y tranquilo y muy bien preparada para salir para Asturias, que mañana son es la entrega de los premios Príncipe de Asturias y estaremos allí. Bueno, pues haciendo una entrevista por la mañana para Radio Nacional, interpretando en directo tres de los temas del nuevo disco.
¿Cómo es este nuevo disco y qué cambia dentro de la música de Amistades Peligrosas?
Bueno, el nuevo disco es un disco, bueno, sobre todo que tiene el pozo de todos los años que han pasado y en esos años todo lo aprendido que se plasma, y se plasma de una manera inevitable, evidentemente, en la madurez, a la hora de, bueno, pues de ver las canciones, de los textos, pero es un disco que conserva claramente la diversidad y la riqueza de Amistades Peligrosas, que son y es un grupo con una personalidad propia, pero que abarca todos los estilos musicales que van desde el pop, el rock, el etnopop, la música, tanto, bueno, pues con elementos de la música árabe, africana, con textos que hablan sobre todo de amor, de esperanza, de que otro mundo es posible y que el arte de amar, que es la clave y el título del disco, son el mayor antídoto contra la violencia, contra el desencanto, contra los momentos de crisis, y el arte de amar también como un aprendizaje, ¿no?, de gentes. En mi caso está inspirado en una persona a la que yo considero mi hermana de sangre, que es Lidia Cacho, la defensora internacional de derechos humanos, que lleva toda su vida luchando contra el abuso y la trata de niños y niñas y el tráfico de niñas en México, en Cancún, y ella ha sido, bueno, pues ha pasado una vida durísima de persecución, de intento de asesinato, y siempre me decía que jamás hay que trabajar desde el odio, a pesar de lo dañada o que pueda estar o dañado un ser humano, siempre hay que recomponerse y el amor es un instrumento vital. No podemos trabajar hablando de un mundo posible, hablando de otro mundo, o trabajando con mujeres que están dañadas desde el odio o la venganza. Y el amor como un elemento clave de revolución y de cambio.
Una música, doncs, la d'Amistades Peligroses, que d'alguna manera ofereix un missatge de pau transversal i des de la diversitat cultural, no? Amb músiques com vostè ara, Cristina del Valle, comentava, tan diverses com els ritmes africans o el pop-rock i els ritmes llatins. ¿Esto es necesario en nuestra sociedad
actual? Puedes preguntarme en catalán, ¿eh?
Ah, sí, ¿lo entiende bien? Perfecto.
Sí, sí, si no entiendo algo te lo pregunto.
Molt bé, gràcies.
Pero es la lengua de Cataluña y yo encantadísima de entenderla y una pena de no poder hablarla.
Li agraeixo que ens digui això vostè des de Madrid. I també celebrem que vaja, no només que es consideri la llengua catalana, sinó que faci l'esforç per entendre-la. Deia que aquest missatge és necessari actualment en una societat que acull immigrants i on convivim interculturalment, de vegades sense estar prou acostumats a fer-ho.
Yo creo que vivimos un momento de pérdida de todo, ¿no? De referentes, de modelo, pero yo creo que es un momento muy rico también para replantearnos otro tipo de relación, ¿no? Yo creo que nosotros recuperamos en este disco una canción que se llama Africanos en Madrid, que habla precisamente de esto, ¿no? Y que se hizo hace muchos años y que, sin embargo, cada vez está más claro que Europa se ha blindado precisamente en eso, en una actitud absolutamente racista, donde cada vez es más difícil la comprensión y el entendimiento, y donde también hay nosotros hemos luchado mucho, y en el disco también está, y anterior a este disco también en Amistades, romper la demonización que existe entre las culturas, ¿no? Los medios de comunicación y a quienes les ha interesado al servicio del poder, se ha trabajado mucho esa demonización a través también del fenómeno religioso, a través de los intereses geopolíticos. Se ha dibujado eso como una confrontación entre Oriente y Occidente también, en la que hemos trabajado también, y he trabajado a través de la plataforma, en quebrar y romper ese imaginario que es imposible el entendimiento y que es normal la confrontación, ¿no? Entonces, eso, la música y el arte son fundamentales en quebrar ese imaginario y en construir a través de los sentimientos y de las emociones un mundo de ideas que nos enseñen a entendernos a todos, ¿no? Doncs... Y nuestro disco habla de diversidad, habla de riqueza, y la diversidad y la riqueza cultural no es posible si previamente no se cuida, no se valora y no pervive a través del tiempo, ¿no? Por eso es fundamental la cultura de cada pueblo, de cada país, conservarla, mantenerla, luchar por ella. Yo siempre digo que el producto interior no bruto de un país son sus creadores, ¿no? Y la creación es lo que, al final, los pueblos, lo que trasciende de los pueblos es su historia cultural, ¿no?
Doncs gràcies per aquest positiu missatge, Cristina del Valle, cantant del duet renovat d'Amistades Peligroses, que cantarà, recordem-ho, a Barcelona, a la Rambla del Poble Nou 42, al Casino Aliança del Poble Nou, el 30 de novembre, divendres, a 9:45 de la nit. Tornarem a recordar aquest concert perquè oferirem els propers dies entrades en promoció, la venda d'entrades al web teatrenou.com, el 9 amb números, www.teatrenou.com, i presentació d'aquest disc que està previst que surti a la venda cap a finals d'any o principis de l'any vinent. Moltes gràcies, Cristina del Valle, del grup Amistades Peligroses, que vagi molt bé, i demana els Premis Príncep d'Astúries per la vostra actuació durant el lliurament dels premis demà a la nit. I fins aviat, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Quan d'aquí a 4 minuts seran 9:45, de seguida Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. UBAC, les coses ben fetes.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les varietats de peix més habituals en les teves receptes del dia a dia.
A uns preus que venen de gust.
Llucet peça d'1 a 2 quilos a 5,80 euros al quilo.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902-197-600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Carme Sallés, nova santa catalana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Comencem l'espai de nutrició i salut. D'aquí a un minut i mig seran 3:15 i ja tenim a l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell Maria Josep Rosselló, experta en nutrició, alimentació i dietètica. Senyora Maria Josep Rosselló, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem d'allò que mengem durant la castanyada, és a dir, durant la festa de Tots Sants. Seguim la cultura nord-americana, el Halloween, però per nosaltres la festa de les castanyes, els boniatos i les patates. Avui parlem sobretot de boniatos i patates, no?
Sí, ja que em fas aquesta introducció, efectivament la nostra castanyada és el més tradicional, perquè les castanyes i els castanyers han estat a casa nostra absolutament de tota la vida. Fins i tot hauríem de dir que hi havia molts més castanyers que no hi ha en aquest moment. Per tant, són arbres que han estat a la Mediterrani, Europa, i que es menjava moltíssimes castanyes. Amb el descobriment d'Amèrica ens van arribar les patates i ens van arribar els boniats. És curiós que la patata s'ha arrelat moltíssim i és de consum, i tenim plats, plats que fins i tot a vegades amb aquesta prepotència que es pot tenir, diem la truita espanyola, no? Que és la truita de patates, quan la patata no és precisament d'Espanya, sinó és de Sud-amèrica. Però, però consumim moltes patates. I les patates, junt amb els boniatos, que són de la mateixa família perquè són tubercles, que ens van arribar, com dic, com nous productes, han sigut la base de l'alimentació de molts pobles, i en aquest moment, en moment de crisi, es veu que s'està recuperant el consum, especialment de patates. Però bé, amb aquest ànim de promoure una alimentació variada, i dintre l'alimentació variada no hi ha res millor que consumir el producte de la temporada, també avui parlarem dels boniats. Per tant, una pinzellada d'aquests dos productes, patates i boniats, com dic, de la mateixa família, que contenen sobre un 20% d'hidrat de carboni, que tot és glucosa, però d'absorció lenta. Després parlaré que són més ràpides que uns altres, però bueno, d'absorció lenta, perquè és midó, d'aquí que fins i tot es pot obtenir farina o midó de patata, no?, per exemple. Però aquest 20% de glucosa està acompanyada per, indiscutiblement, molta aigua, molts minerals, especialment el potassi, i un 2% de proteïna, que no és despreciable, amb un producte que una ració mitjana petita és de 200 grams. 250 és una ració més o menys normal, per tant ja estem parlant de 5 grams de proteïna per ració, per tant gens despreciable la dosis de proteïna que poden donar aquests productes. D'aquí que siguin la base de l'alimentació. de molts pobles i que a Europa hi ha històries molt boniques de com la patata pues, va salvar de la fam a molts pobles, no? El fet de poder tenir aquests nous productes. Per tant, ja veiem avui en dia que, no? Que molta gent es preocupa de la seva economia i del menjar correctament, pues, hauríem de realment potenciar el consum de productes de temporada i productes molt saludables. Uh-huh. Fixa-vos que són dos productes que sempre els mengem cuits, els hem de coure, no? Els moniatos, que ara en menjarem, i ja trobem les castanyeres per les ciutats i pels sí. pobles, ens donen castanyes i ens donen moniatos ja cuits, amb la seva pell, lògicament. Pell, uh-huh. O sigui, sencerets. Això és el sistema ideal de coure aquests tubercles. El que passa és que amb les patates fem moltes coses, no? Pelades, trossejades, fregides, bullides amb aigua... Però el sistema ideal de coure's és amb pell, o bé sobre brases, o bé en el forn, o bé en el microones, o bé bullides amb aigua, però sencers amb pell, perquè d'aquesta manera conserven molt més els seus nutrients, especialment aquest potassi fantàstic que tenen, que és un mineral molt diurètic, a moltes persones se'ls recomana fins i tot a vegades un suplement de potassi perquè prenen medicacions que els hi fa perdre, doncs la patata i el moniato són productes magnífics per recuperar la dosi de potassi. Aquest potassi és diurètic, va molt bé per persones hipertenses, sempre hi ha aquelles contraindicacions, no? Per persones amb insuficiència renal no els hauríem de donar cuits d'aquesta manera, però en general seria molt aconsellable coure's d'aquesta manera perquè a més d'aquesta manera no els hi afegim sal. I són molt gustosos, no cal afegir-li sal. I també seria un sistema de reduir el consum de sal amb un producte que de per si ja en té poc, però queda molt gustós per la seva dosi de potassi quan els fem coure així sencers amb pell. Per tant, ja comencem a dir propietats fantàstiques d'aquests dos productes.
Doncs són uns productes que, per tant, en aquesta època i especialment el boniato els podem consumir i no sé si es recomana alguna combinació d'aquests productes en diferents moments del dia. Què ens diria sobre això?
Sí, és que combinen bé amb tot. Fixeu-vos que les patates les tenim identificades com per combinar amb salat i sembla que el moniato, perquè té aquest gust més dolç, en molta gent s'ho pren només com unes postres, però no és així, perquè si anem als pobles d'origen, doncs trobaríem moltíssimes receptes, tant d'un tubercle com de l'altre, variades, des de coses dolces fetes indiscutiblement, no? Fer un puré dolç, fins a vegades al moniato se li afegeix una mica més de sucre, amb el qual aleshores ja estem fent un postre realment dolç, no? O mel per sobre, una vegada cuit, no? I ja li donem aquell punt de postres. Però jo els diria que si hi ha una diferència entre les patates i els moniatos, hauríem de dir que els moniatos amb aquest color, que ja ens ho indica, no? Aquest color atanonjat que té, conté una dosi de carotens, fixeu-vos que el color recorda el color de la pastanaga, el color de la carbassa, que són productes que tenen aquests colorants deguts a aquestes substàncies que són els carotens. Carotens que són provitamina C, o que directament s'assimilen i són realment potents antioxidants. Però sobretot voldria destacar la característica d'aquests carotens com a protecció de mucoses. Ara que ha començat el fred, ja veiem a tothom amb els mocadors en el coll, evitant agafar refredats, etc.
Sí.
I fins i tot que s'estan vacunant, és molt important en aquests moments reforçar molt les mucoses perquè estiguin fortes i que no els afecti aquests canvis de temperatura o fins i tot els microorganismes que existeixen. No? I d'aquesta manera també potenciaríem aquest consum de moniato per la seva riquesa en carotens. I jo animaria molta gent que trobés noves fórmules. Per exemple, fer un puré barrejant aquests tres productes que he anomenat, no? Pastanaga, carbassa i moniato, els hi pot resultar un puré realment deliciós. Està clar que en aquest puré sempre li podem afegir una mica de ceba, una mica de porro, aromatitzar-lo amb alguna herba aromàtica, per exemple, farigola, i veuran que queda un puré autènticament bonic, de color fantàstic, i a més molt bo, molt gustós, i a la vegada molt econòmic, torno a repetir, per aquesta economia. a mi m'agradaria molt potenciar això, no? Que la gent es fixés una mica més què hi ha en el comerç en aquest moment. Sobretot la gent que té ocasió d'anar als mercats, tal vegada és on veiem més, però també a la ciutat hi ha, en tots els barris hi ha quantitats i quantitats de botigues només de fruites i verdures, no? S'han proliferat moltíssim i són un espectacle de color, però realment com va variant l'aspecte d'aquestes botigues en funció de la temporada, i ara trobaran aquests bons boniats amb una abundància increïble, no? I per tant seria altament recomanable.
Doncs recomanables els boniats i també les patates. Avui hem parlat d'aquesta diada de Tots Sants on aquests productes es consumeixen especialment, i ho fem com sempre amb Maria Josep Rosselló. Ja sabeu, amics oients, que teniu oberts els telèfons per si voleu dir la vostra, el 93-409-2772, 93-409-2772. Encara teniu uns 5-6 minuts per dir-nos la vostra, si voleu, ara en directe, o també durant tota la setmana per suggerir-nos coses a l'adreça electrònica al primercafè@radioestel.cat o també al Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel. Vostè, Maria Josep Rosselló, sempre ens insisteix molt en l'estacionalitat de determinats aliments, que són bons en ells mateixos, però és especialment bo prendre'ls en el moment de l'any en què surten més. La fruita, però també
tot tipus d'hortalissa.
Exacte,
no?
Tot el tipus d'hortalissa, també la patata i el boniato.
No, i fins i tot si hi ha... Si Déu vol, tindrem dies i ocasions, i ho anirem reforçant aquesta temporada, aquest concepte, perquè també amb els peixos hi ha una temporada que es pesca més un peix o un altre. Per tant, aquest retrobar-nos amb la natura, retrobar-nos amb les estacions, acceptar que la vida no és sempre igual, jo crec que darrere de tot això també hi ha aquestes filosofies de vida que quan es viu tocant de peus a terra i veiem molt la realitat de la vida, pues això ajuda a veure que bé, la vida no és sempre igual, l'any no és sempre igual, i jo penso que els pobles antics això ho tenien molt clar i tenien aquesta acceptació dels límits, no? Dels límits, una cosa s'acaba, ens haurem d'esperar un any més per tornar-lo a tenir, i bueno, ja que ho tenim ho aprofitem i no fem un drama perquè, no? Perquè durant una temporada no puc menjar no sé què. No, i això a la vegada portava aquest gran benefici d'aquesta variabilitat. I amb aquests minuts que ens queden encara tenim temps de parlar d'un parell d'aspectes més. El primer aspecte seria dir que per les persones esportistes són productes altament beneficiosos, perquè tenen un efecte basificant de l'organisme. Quan es fa exercici, el nostre organisme sofreix una acidificació, aquest excés d'àcid làctic que es pot provocar. I llavors és molt convenient, tant abans de l'exercici com després de l'exercici, consumir aquests productes. En el món de l'esport també ens han passat temporades de tot, no? S'havien fet molts productes elaborats, especials, etc. I molts esportistes, al final, en aquest moment, estan retornant a consumir el producte més natural, perquè veuen que els hi senta molt millor, perquè les digestions són molt més bones, que no els productes tan elaborats. En aquest, pues, una patata bullida, com dic, d'aquesta manera, no? Amb tota la seva pell, els hi fa mineralitzar-se de nou, perquè la natura ja fa aquests productes rics en minerals, no? Ara que es parla tant de totes aquestes begudes isotòniques, etc., pues la natura ja ens ho dona, d'alguna manera, fetes, no? I aquests moniatos, pues, seria el mateix, no? Un gran productes per poder consumir. I com són molt basificants, igual que els hi convé molt als esportistes, i per tant també penso en nens que fan esport i que potser després de l'esport no tenen molta gana, en canvi una patateta bullida es menja amb moltíssima facilitat, no? També és molt recomanable, per la seva virtut basificant, per totes les persones que pateixen processos reumàtics, tots aquests reumatismes que també, no? Pues parlem de l'excés d'àcid úric, etc., és altament beneficiós per totes aquestes persones. I per últim ens en recordarem dels diabètics. Quan s'elaboren els menús, i especialment per diabètics, sempre se'ls diu que han de menjar arròs, pasta, patata o llegum. Bé, i posem aquests quatre junts. D'aquests quatre, d'arròs, pasta, llegum i patata, diríem, la patata és la que s'absorbeix més ràpidament, o sigui, la glucosa a la patata, dintre de ser d'absorció lenta, és la més ràpida de totes. Per tant, recomanaria a les persones que tenen, aquesta tendència a la diabetis, que amb un àpat que posin patata, i, per exemple, doncs, evitin la fruita. Podríem fer un postre làctic o menjar unes ametlles de postre i possiblement veurien que el seu equilibri de la glucosa és millor. Per tant, fixeu-vos que no estem parlant d'un sucre d'absorció ràpida com seria el sucre, però sí que estem parlant de que dintre dels lents, torno a repetir, arròs, patata, llegums i pasta, la patata és la d'absorció més ràpida. Per això és tan bo pels esportistes també, perquè fa que recuperin més ràpidament, perquè ja han gastat tota aquesta glucosa. No? Uh-huh. Per tant, quan es fan baixades més aviat de glucosa o s'està molt cansat, torno a repetir, és molt beneficiosa.
Doncs bé, m'agradaria acabar, Maria Josep Rosselló, amb algun consell per a la Diada de Tots Sants i aquests dies en què molts fan la castanyada, però segur que hi ha més vida més enllà, més vida alimentària més enllà d'aquests productes, la castanya i el boniato, i els panellets, no, també?
Sí, que estan elaborats principalment amb fruita seca, com són ametlles, nous, avellanes, aquesta és la base. El que passa és que, clar, a tot això li afegim sucre, i per tant és
altament... Vigilem.
No, és altament nutritiu.
Sí.
Clar, el problema és menjar-ne amb excés. Un consell seria que s'ho mengéssim molt poc a poc. Són productes que s'haurien d'ensalivar molt, mastegar molt, és a dir, no engullir aquests productes perquè realment tenen una densitat important, no? Uh-huh. Tampoc és convenient fer un gran sopar i després acabar amb castanyes, panellets i maniatos. Això és una sobredosi espectacular. Jo crec que s'hauria de fer una cosa molt lleugera i després poder gaudir d'aquests bons productes. Una gran virtut és que es poden elaborar amb els nens i que és fantàstic, i que també hi ha un altre producte del qual podríem parlar d'aquí 15 dies, perquè la primera setmana justament serà dia 1, que serà festa, que són els codonys, que també ara estem fent codonyat i ja parlarem, però segur que més d'una família també introdueix el codonyat en els panellets.
Ho hem de deixar aquí i recomanar que els àpats siguin igualment equilibrats amb altres menjars, no només els dolços. Gràcies, Maria Josep Rosselló. Que vagi molt bé. Fins d'aquí 15 dies i bona Diada de Tots Sants.
Igualment.
Adéu-siau. Acabem recordant-vos que tenim una altra promoció esportiva en marxa. Barça, Lloret, d'hoquei patins, dissabte al Palau Blaugrana a les 7 de la tarda. Si voleu una entrada doble per aquest partit, podeu trucar-nos al 93-409-27-72-9, 3-409-2772. És una entrada doble pel Palau Blaugrana, dissabte, Barça, Lloret, d'hoquei patins a les 7 de la tarda. Ho deixarem aquí. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Ferran Capdevila, el David García, el Xavi Aguilar, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Fins demà, divendres a les 8.
Ràdio Estel.